A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Recte final de legislatura, la nostra roda de portaveus ens porta avui a un dels portaveus que ja va anunciar que s'acomiadaria, però que s'acomiadarà en el ple del proper 27 d'abril. Adrià Pet, bon dia, bona hora.
Bon dia.
El portaveu de la CUP que ha viscut una legislatura...
Bueno, per nosaltres clar, una novetat, més que una altra cosa, no? Però bueno, una legislatura on... ha estat bastant força difícil poder desenvolupar el nostre programa. Un regidor de 21, òbviament, és molt complicat, però on hem après moltíssim també i on hem descobert una mica què vol dir tot això del món de la institució, no?
Començarem per Adrià Pet i després parlarem de la CUP en general, del seu paper a la legislatura, de si en el futur, una certa previsió de futur, perquè molt probablement algú podia pensar, esclar, fa 4 anys la CUP era gairebé sola, i ara no direm que hi hagi moltes CUPs, però és evident que el mapa polític s'ha partit en diferents àmbits que no sé si d'alguna manera poden ajudar o perjudicar el projecte polític de la CUP. Però anem per parts. Des del punt de vista d'Adrià Pet, el seu paper en aquesta legislatura, el paper d'aquell que ja arribava sabent que tenia un marge de temps i un principi i un final.
Bé, el fet de tenir un marge de temps també tranquil·litza una mica i ho fa tot més fàcil, no? Jo vaig entrar una mica a continuar amb la feina que havia encetat l'Òscar i que havia encetat des de la CUP i la veritat és que ha estat bàsicament això, no? Agafar una mica la inèrcia que ja portava l'Òscar, seguir en aquest camí i anar treballant aspectes que no s'havien pogut treballar la primera part de la legislatura o que sí que s'havien pogut treballar però no... encara ens quedaven aspectes que creiem que podíem incidir i a això ens hem dedicat. I ha estat una experiència molt interessant i crec que força profitosa. No? Hem assolit alguns objectius que no esperàvem assolir, i, com el pressupost participatiu i certes millores en aspectes de transparència. I bé, crec que per la força que teníem dins del ple podem estar força satisfets en molts aspectes.
La CUP pot dir, entre altres coses, que aquesta ha estat la legislatura d'uns pressupostos participatius que, si han existit, ha estat gràcies a la CUP?
Sí, nosaltres creiem que sí. De fet, nosaltres ho vam entrar el 2011 com a proposta i va ser rebutjada. I, de fet, quan es va aprovar, el mateix dia que es va aprovar, la CUP va retirar una moció en el mateix sentit que un dictamen posterior que va ser el que finalment va facilitar això. O sigui, que entenem que la proposta original ve de la CUP i recollida pel govern, doncs va fer possibles aquests pressupostos.
I la CUP sempre podrà dir que el canvi de nom del carrer Espanya i de la plaça d'Espanya va ser cosa de la CUP i, en conseqüència, diguem-ne que la petita tempesta política que va generar i el trencament de l'equip de govern que va generar, precisament en bona part aquella circumstància, també han estat obra de la CUP.
Sí, bé, allò va ser un aspecte una mica efecte bola de neu, no? Que una proposta que nosaltres ja feia temps que portàvem al cap i que, a més, sabíem que hi havia cert suport a nivell local per fer-ho, el fet de recuperar els noms històrics de la plaça i el carrer. Però bé, una proposta que era bàsicament una proposta... força senzilla, es va convertir en un tema que nosaltres ja havíem avisat en el discurs d'investidura que el govern anava amb un company de viatge que dins del procés sobiranista era molt complicat, no? L'alcalde en aquell moment va dir que ell estava còmode amb aquell company de viatge, doncs al final, per una cosa relativament petita, doncs ja va acabar saltant.
Algú sempre us podrà dir que per ser un sol regidor dels 21 en el consistori, en aquell moment veu demostrar tenir una influència manifesta.
Bé, més que nosaltres, el suport que vam tenir de fora de la institució, no? Però bé, sí, o sigui, el fet de poder... Bé, nosaltres vam presentar les propostes que portàvem al programa, vam presentar propostes que feia anys que havíem treballat, no només des de la institució, sinó també des del carrer, i bé, aquest efecte fa tot més fàcil una mica.
I no sabem si un dels no sé si dir una d'aquelles assignatures que ha quedat pendent de les moltes que hem de suposar que Adrià Pet i la gent de la CUP podria exposar, era la progressivitat fiscal.
Sí,
que
sí,
ja. Va ser una defensa, diguem-ne, bastant aferrissada que va fer la CUP, o que ha fet la CUP cada any gairebé d'aquesta legislatura, no?
Sí, un aspecte que a més tornem a portar al programa. Bé, com molts altres, eh? Nosaltres al pressupost participatiu creiem que encara li queda molt de camí, estem contents perquè hem començat a avançar, però ens queda moltíssim. I altres aspectes de participació, transparència, progressivitat fiscal, aspectes d'habitatge, de treball, ens han quedat moltíssimes coses, és a dir, nosaltres estem contents per la feina feta, hem presentat desenes de mocions i de propostes, però la veritat és que la majoria han estat rebutjades i, per exemple, en aspectes d'habitatge, totes les propostes de la CUP han estat rebutjades. De fet, tot això ho recuperem pel programa perquè segueixen la mateixa línia política i si no assolim en aquesta legislatura provarem d'assolir-ho a la següent.
Venien vostès d'un àmbit, o almenys la CUP es definia obertament fa 4 anys enrere, com algú que venia de fora del món de la política, que diguem-ne d'una forma molt oberta es definia d'aquesta manera, però que, diguem-ne, per les convencions del sistema, la CUP participaria del joc polític. Fins a quin punt aquests 4 anys d'experiència han ajudat, no sé si dir, a entendre una miqueta més el rol del sistema o el joc de la política, o han ajudat encara a estar més convençut que a la política li cal algú que vingui de fora de la política per fer alguna cosa?
Bé, nosaltres sempre hem defensat que la política, la bona part de la política es fa al carrer, i que de fet nosaltres hem pogut tenir certa força en aquests aspectes, ha vingut més marcat pel carrer que per la nostra força pròpia a la institució. També ho entenem així de cara al procés sobiranista i en molts altres aspectes que han anat demostrant que la força de les moviments socials, del carrer, de la societat civil, és molt més gran que la dels partits, no? Tot i així, veiem que es poden assolir molts objectius des de la institució i que inclús amb una petita representació, doncs, bé, sent prou passats i negociant prou fort, doncs es poden arribar a assolir objectius. I hem canviat una... No sé si hem canviat, però el xip s'ha modificat una mica. Creiem que cal la força del carrer, cal estar dins, i crec que en aquest aspecte, doncs, aquest grau d'experiència que hem assolit ens ajuda a, com a mínim, a concretar més el nou programa electoral, a tenir propostes molt més clares i ser molt més conscient del que s'haurà de fer des de la institució i el que s'haurà de fer des de fora de la institució.
I 4 anys després, com veu la CUP la institució? Òbviament la podia veure ja d'alguna manera perquè hi ha CUPs repartides, sí, 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 arreu de Catalunya, i per tant les experiències comunes està clar qui són. Però per la CUP de Sitges, haver entrat a l'Ajuntament, estar 4 anys a l'Ajuntament, la visió de l'Ajuntament com a organigrama, com a organisme, com amb àrees i amb estructura?
Bé, clar, nosaltres aquest any, 4 anys, hem treballat amb una estructura aliena, no? Una estructura organitzada per un altre partit, hereva d'un altre partit, d'una altra estructura, i potser nosaltres hem vist que aquests aspectes ens ha semblat que potser en alguns aspectes una mica farragós tot. En altres veiem que es poden fer moltíssimes coses, que el que cal és actitud política o valentia política per fer-les.
Doncs, per exemple?
Doncs bé, creiem que, per exemple, ara mateix hi ha l'aspecte aquest de la negociació amb els sindicats, que està una mica aturat per intervenció. Doncs nosaltres creiem que l'Ajuntament ha de tenir la valentia política de tirar-ho endavant i de anar-ho solventant en el futur. O sigui, i com aquest aspecte, doncs hi ha molts aspectes que potser la legalitat no s'ajusta, però que es pot treballar una mica, diguem que, a la corda fluixa, com s'ha fet amb el procés sobiranista, eh? És a dir, nosaltres, aquest ple i aquest Ajuntament ha aprovat aspectes que es podrien considerar, bé, no sé, fora de les seves atribucions, per dir-ho d'una manera, i es pot fer, no? Llavors, creiem que aquesta
manera... Aquesta és una línia, com deia l'Adrià Pet, molt fina, molt fina, molt fina. Un alcalde pot contravenir els suggeriments d'un interventor?
No, jo crec que sí, que entenc que sí, és a dir, un ple sobirà i pot aprovar el que consideri, és a dir, després, òbviament, tots els representants polítics han de catalans, el que comporti, no? Però crec que aquesta valentia...
Sí, que assumir la responsabilitat, sí, de...
Correcte, això està claríssim. Ara, en tot cas, vull dir, ara mateix els ajuntaments estan molt limitats políticament, no? Les noves lleis Arsal, etcètera, etcètera. Fa molt difícil la sobirania municipal, llavors crec que s'ha de caminar molt, ara s'ha de transitar molt per aquesta corda fluixa, perquè no hi ha, les limitacions són les que són. Tot i així, jo crec que aquesta llei personalment ho crec, i molts companys també, aquesta llei caurà de cara a les estatals, o posteriorment a les estatals, per tant, tots els incompliments d'ara potser en el seu moment ja no seran un problema. Vull dir que...
Caurà perquè la conjuntura permetrà que caigui, o caurà perquè... també serà una qüestió estrictament de decisió política i de convicció política.
Jo, per els dos aspectes, però és que considerem que és una llei que comporta uns aspectes que ja han estat rebutjats per la població. És a dir, aquest aspecte de la deutocràcia, del deute per davant de tot, la gent no ho assumeix. És a dir, no assumeix que s'hagi de pagar inicialment un deute bancari abans plantar cara a unes problemàtiques socials.
I... Fem un parèntesi aquí. El govern grec li està...
Li està costant, sí.
Li està costant, no?
Sí, sí, li està costant, però està avançant en els aspectes, per el que vas veient, no? Si nacionalització de els aspectes de l'energia...
Però continua tenint al damunt aquella daga del Fons Monetari Internacional que li diu, vostè ha de pagar.
Sí, però entre tant s'han anat tornant la gratuïtat de la sanitat. Vull dir, potser no és el meu model preferit, però sí que s'està avançant. Òbviament, està dins de la Unió Europea a marcar unes limitacions molt grans, sobretot a nivell de polítiques socials.
Però en qualsevol cas enteneu que... cercar un ideal seria no prioritzar el pagament del deute per davant de les necessitats socials.
Sí, sí, nosaltres ho tenim molt clar. Nosaltres no creiem, nosaltres creiem que mentre hi hagi necessitats socials, el deute és un aspecte secundari.
Creieu que aquest govern...
Nosaltres creiem que el govern ha complert el seu paper de gestor del deute en aquest aspecte. O sigui, entenem que es va presentar amb un objectiu molt clar, molt econòmic, l'ha complert, però amb tot el que s'ha quedat pel mig, no? Aspectes dels sous de les llars d'infants, el rus, que les pagues dobles dels funcionaris, bueno, molts aspectes que han anat quedant en el camí i que la gent haurà de valorar si realment assolir certs objectius en aspectes de deute valia el preu que s'ha pagat. Nosaltres entenem que no, però bé, cadascú té la seva consideració en aquest aspecte.
Aquí era difícil també trobar l'equilibri de la balança entre, i li demanem en aquest cas a Adrià Pet una reflexió política, entre aquell marc legal que li deia l'Ajuntament, com no baixis d'un determinat deute, no tindràs una pel i no podràs fer res, i aquella, no sé si dir, necessitat peremptòria d'aixugar-lo el més aviat possible, que també l'oposició li ha retret al govern aquestes ganes d'aixugar-lo el més aviat possible i, per tant, potser de collar en excés a la població per poder tenir aquesta xifra de deute que marcava, en aquest cas, la norma.
Clar, nosaltres ens hem trobat, per exemple, molts pressupostos que a l'hora de tancar-los hi ha hagut un romanent ampli, no? de milions d'euros, no? I entenem que s'ha collat molt a treballadors i a la població i per sobre inclús de l'expectativa del propi govern, no? Entenem que la situació és difícil, és molt complicada. O sigui, no, nosaltres ara no, sempre hem estat enemics de les varetes màgiques. Nosaltres creiem que a la gent se li ha d'explicar el que hi ha i que els aspectes són molt problemàtics. Nosaltres, el plantejament que portàvem en certs aspectes podia haver suposat inclús la inhabilitació de nosaltres entenem que s'ha de jugar molt dur i que són aspectes molt, molt delicats com per ara, en altres aspectes entenem que es podia haver reduït la pressió per no trepitjar certes línies vermelles, com són els drets laborals, els drets socials, etcètera, etcètera. I que hi ha altres aspectes on retallar que nosaltres havíem... Bueno, que poden aportar en certs aspectes, no? Nosaltres, en cert moment, ens vam oposar a la reducció de l'impost de plusvàlues. Uh-huh. Nosaltres ens oposem als càrrecs de confiança, nosaltres demanem una reducció de sous. Vull dir que nosaltres no estem en contra de l'austeritat, estem en contra d'una austeritat, no pot ser la mateixa en la que es pensa normalment, però sí que entenem que òbviament, doncs, hi ha situacions econòmiques que s'han d'arreglar, però hi ha molts camins, tant com suposo ideologies i partits.
Com a testimoni de la circumstància, quin ajuntament es va trobar la CUP quan va arribar el 2011 i quin ajuntament creu que es trobaran els que arribin aquest 2015?
Bé, nosaltres, nosaltres crec que ens el trobarem, se'l trobarà molt semblant. Potser en l'aspecte econòmic no, però en l'aspecte de... Entenem que aquest govern ha estat un mer gestor. Vull dir, no hi ha hagut una proposta de canvis de models o per nosaltres, al nostre entendre, òbviament cadascú tindrà la seva forma de veure-ho. Llavors entenem que arribarà un nou govern que, excepte en l'àmbit potser del deute, perquè segurament el pla d'ajust aquest any ja estarà eliminat, excepte en aquest aspecte, es trobarà les mateixes problemàtiques que es van trobar el 2011. En molts aspectes, no? En habitatge, en treball, aspectes de participació, de fer participar el poble, la política. En aquest aspecte seguirem estant una mica com estàvem fa 4 anys. Tot així és veritat, i s'ha de reconèixer que en aquest aspecte... Ara, creiem que també s'haurà trobat uns problemes que abans no existien, no? L'aspecte del rus, treballadors d'infants, potser certa problemàtica creada amb els sindicats de la casa, vull dir que no... S'han solucionat aspectes i s'han fet malbé altres que potser en aquell moment estan una mica millor.
Anem una miqueta més enllà. Quins Sitges es va trobar qui va arribar el 2011? Quins Sitges es trobarà qui arribi el 2015 a l'Ajuntament?
És en aquest aspecte que creiem que no hi ha un canvi molt gran, no? O sigui, creiem que els debats de fons que no s'han acabat de fer. Nosaltres, per exemple, un dels aspectes que hem parlat durant tota aquesta legislatura i sempre hem anat defensant és el model de poble i el model econòmic, no? Nosaltres no renunciem al sector turístic, eh? Entenem que és el motor econòmic de la vila, però creiem que s'ha de buscar un model sostenible a nivell social, a nivell mediambiental. De fet, totes aquestes problemàtiques han anat sorgint amb les múltiples plataformes, etc. Formen part d'aquest model d'on tenim un model de per un ciutat dormitori, per una altra ciutat de festa, per una altra ciutat participativa i viva. I clar, tots aquests models s'han d'encabir, no? I aquest debat no s'ha tingut.
Aquest és un debat etern, però, no?
És un debat etern, però que s'ha d'afrontar. És a dir, tenim entitats...
Més que menys puc pensar que, com a mínim, des de fa 20 o 25 anys...
Sí, sí, jo diria que sí, més, encara.
No parlem de més, però diguem-ne, va, de l'autopista cap aquí.
Sí, sí, sí.
Sitges ha debatut perpètuament el seu model econòmic, tot i que hi ha hagut moments en què no li ha calgut debatir perquè, diguem-ne, que hi havia diners per tothom, dit així d'una manera molt, molt exagerada. Però aquest és un debat que no deixem mai d'existir i que apareix de tant en tant, no?
No, és un debat que existirà durant molt de temps, no? I segurament sempre existirà aquest debat. El tema és començar a afrontar-ho, i afrontar-ho no amb curtterminismes de cada 4 anys, no amb idees, sinó buscant un pla de vila, un pla turístic o de model, doncs que de llarga durada, no intentar fer plans molt més enllà dels 4 anys. Nosaltres, som jovenets molts, però hem vist moltes propostes, no? De turisme de qualitat, el turisme cultural, turisme... Bé, molts aspectes que fins ara no... Creiem que no s'ha abordat potser amb tots els... la gent que ha sigut afectada, no? Per exemple, el turisme, el sector serveis en si, té un alt grau de precarietat laboral i no s'ha abordat tampoc amb els joves i amb els treballadors, no tan joves, ni amb els sindicats, ni amb altres organitzacions, aquest model com afecta. També afecta mediambientalment, també afecta les associacions de veïns. És un debat transversal que bàsicament sempre estem, doncs, amb les associacions de hotelers, o que també s'ha de tenir amb aquesta gent, però hi ha un altre sector que també li afecta el model, ens afecta a tots, el model econòmic de la nostra vila i el model del sector productiu, i s'ha de tenir entre tots. I jo crec que tothom entén que el turisme és el motor de la vila, i això no se li escapa a ningú. Però que hi ha altres...
també seria de ximples no reconèixer.
No, està clar, vull dir, i que ho seguirà sent, i segurament el motor del país. El que passa és que s'ha de buscar la manera de que això sigui sostenible socialment i que, doncs, pugui aportar aspectes més positius que negatius.
Per assumir aquesta manera que sigui sostenible socialment, s'ha de renunciar a alguna cosa?
Doncs potser alguns hauran de renunciar a certs beneficis o macrobeneficis per donar una qualitat de vida millor a la gent que està sustentant des de baix, als treballadors que estan sustentant des de baix aquests serveis, no? Jo crec que... I això ja seria... Jo és que vinc del món sindical, jo, però per exemple...
No, ho dic simplement per allò dels, diguem-ne, dels drets adquirits. En el seu moment, una persona pot haver tingut, per posar un cas molt, molt de peu de carrer, un permís de l'Ajuntament per fer determinada activitat. En el seu moment l'Ajuntament li pot denegar aquest permís en base a uns nous criteris i aquesta persona que es pugui sentir, diguem-ne, interpel·lada i vagi a buscar un advocat i digui, miri, m'ha passat això.
Això està clar, i tot és revisable, i sempre que es revisa alguna cosa hi ha gent que surt afectada i gent que surt beneficiada. Però nosaltres parlem una mica més en global, després s'haurà d'anar a analitzar primer el fons de la qüestió, potser, i després anar analitzant aquells aspectes més, doncs, de cada carrer i de cada aspecte, no? Perquè realment nosaltres... Aquí, per exemple, es tracten molts aspectes de... i que, a més, és d'una manera una mica potser frívola, no? Jo acabaré amb el top manta, jo acabaré amb no sé què, i realment són problemes que no s'acaben amb una acció concreta. Vull dir, ho hem vist, de fet...
La CUP també ho creu així?
Sí,
qui prometi...
Nosaltres creiem que hi ha problemàtiques reals que no s'assoleixen amb una mesura, amb una aprovació d'un decret d'alcaldia. Vull dir, hi ha problemàtiques que porten aspectes socials darrere, o hi ha problemàtiques que, per exemple, vull, aspectes que tothom podria aplaudir, que podríem aprovar, no sé si jo que ara m'invento, no? La eliminació d'una terrassa, doncs amb un litigi legal pot suposar un problema per l'Ajuntament. Llavors, que no tot
això,
és tan fàcil.
Això em refereixo, no?
Sí, 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 que no tot és tan fàcil, no? I que necessitem, doncs, parlar entre tots, debatre, i, òbviament, hi haurà gent que sortirà perjudicada i s'haurà d'avançar, però...
Ho preguntava així perquè aquest estat, i la CUP també n'és absolutament testimoni, una legislatura on tot allò que pugui succeir a la via pública, i en especial en la via pública de determinats indrets de Sitges i la seva relació amb la ciutadania i la convivència veïnal, ha estat el pa nostre de cada dia, gairebé, sí, aquesta sí. Legislatura. No? I això no s'arregla d'un dia per altre.
No, no. Jo insisteixo en que crec que són aspectes de fons que s'han de treballar de fons i anar evolucionant cap a la millora d'aquests aspectes, però la solució immediata d'un dia a un altre, no...
Us ho pregunto, perquè des de la perspectiva, en aquest cas, de regidor, la ciutadania pot exigir a un ajuntament, no diré que això s'arregli d'un dia per un altre, però que algun dia s'arregli?
Ho ha de fer, ho ha d'exigir. La ciutadania ha d'exigir que això s'arregli. Ara, els polítics també
pot exigir que s'arregli tot Manta, pot exigir que s'arregli la convivència veïnal, el carrer Bonaire, Joan Tarrida, Primer de Maig, etc.
Sí, ho ha d'exigir.
Ho ha d'exigir.
Ara, també els polítics han de ser prou sincers com per dir-los és possible, no és possible, és possible a curt termini, a mig termini, és una problemàtica molt complexa, però tenim la tendència, i ara que s'aproven eleccions, la tendència augmenta, a prometre aspectes que realment, si els analitzes, no són tan fàcils de solucionar, i molt menys amb les capacitats que té un ajuntament. I llavors, tot això, jo crec que la pedagogia, perquè és que després quan es diu que es farà, no es fa, el que fa és allunyar la gent de la política.
Perquè a partir de la vostra experiència, si haguéssiu de parlar, no sé, del repte més troncal que té Sitges aquest 2015, tindria relació amb això, en com la institució pot d'alguna manera satisfer determinades necessitats de la societat?
Nosaltres sí, home, sí. Nosaltres, per exemple, treballar habitatges són dels aspectes puntals de la nostra... de la nostra proposta, i també ho van ser fa 4 anys, i són aspectes on l'Ajuntament pot incidir, vull dir, força directament o indirectament. Ara, òbviament, no són aspectes que, el que et dic, no prometrem si la CUP governa tindrem una ocupació del jovent...
Qui pot prometre?
Ningú, perquè primer no sabem que ens trobarem amb les aliances possibles que es puguin fer amb aquest panorama polític que ens trobem ara mateix. Si el que tu pots proposar és quina és la teva línia ideològica, la línia política, la teva línia de treball i els aspectes en els que vols avançar i evolucionar. Pots prometre també activitats concretes que són més fàcils
d'executar.
Però prometre grans solucions a problemàtiques que porten més de 20 anys o de 10 anys a la nostra vila, a mi, jo demanaria que no es fes perquè és això, allunya la gent de la política.
Però de la mateixa manera pot allunyar també la gent de la política a pensar que tenen uns polítics que no els han garantit res perquè no tenen possibilitat de garantir-ho?
Clar, però si s'explica, és a dir, si la gent entén que no s'ha aconseguit assolir l'objectiu però s'ha avançat a la direcció per solucionar aquesta problemàtica, doncs jo crec que la gent...
És a dir, veure un esforç, veure un posicionament, veure...
I saber on estan els límits i les mancances, és a dir, bueno, mira, hem fet el que hem pogut fins aquí perquè més enllà encara doncs, li falta una aprovació d'una proposta de Generalitat o del que fos, no? Però quan es promet una cosa tan concreta com jo acabaré amb les problemàtiques al carrer de soroll, doncs bé, quan acabi la legislatura no hauràs assolit, vull dir, potser hauràs avançat, però com la gent li has promet que acabaries, has incomplert, no? I això allunya. Jo crec que si la gent se li explica i se li fa partícip, inclús la gent potser té idees que poden superar els polítics i que poden ser solucions que no s'han tingut en compte, perquè moltes vegades ens veiem, també nosaltres ens veiem una mica amb les normes i les formes de fer de la institució i a vegades ens escapen aspectes que el carrer i el moviment social ens aclareix i ens fa veure.
De la mateixa manera que on pot pensar la CUP és un moviment assembleari per naturalesa, quan es tracta de gestionar i de prendre decisions no deu ser fàcil sempre els timings d'un moviment assembleari respecte a la necessitat que a vegades hi ha de prendre decisions sense perdre massa temps, no?
Sí, bé, a veure, tenim una estructura purament assembleària, però també deleguem en és a dir, en els moments, si al regidor en algun li ha arribat una urgència al ple,
ha de fer que faci
pròpia, després tens l'opció de que et fotin fora, bàsicament, de que l'assemblea... Nosaltres tenim molt clar que tots els càrrecs...
Que l'assemblea perdi la confiança, si és que...
Tots els càrrecs de la CUP són revocables en qualsevol moment, per tant, vull dir, la delegació existeix, però en cert moment... Òbviament, vull dir, decidir tot per assemblea, fins a les coses més petites, és complicat, per això hi ha la possibilitat de delegació, però també hi ha la revocabilitat dels càrrecs que fa que l'assemblea acabi tenint tot el poder.
A partir d'aquest paper assembleari, com a testimoni també de la vida d'aquests 4 anys, si li preguntéssim a Adrià Peto, la gent de la CUP, què ha dit la gent sobre Sitges en aquests 4 anys? Què ha preocupat més? Què és el que li ha semblat a la CUP que ha preocupat més els sitgetans en aquests 4 anys?
Nosaltres hem vist gairebé com dos aspectes una mica diferenciats, no? Des de l'aspecte aquest de la problemàtica de la convivència al carrer, tant d'aspectes de sorolls com tots, bé, tot el que s'ha anat donant i que han estat notícia aquests anys.
Mm-hmm. Com, o sigui, sorolls, top manta, neteja, seguretat, tot això?
Sí.
Això per una banda.
I per l'altra banda, i potser inclús els grups socials o grups, no diria socials potser, però els grups són una mica diferents, un sector que la preocupació és, doncs, la impossibilitat de trobar habitatge a la vila, d'haver de marxar, de la majoria de... De fet, sí, fent un recordatori ràpid, sí, de la gent que conec, gairebé tothom treballa fora de Sitges. Vull dir, llavors, de no trobar una feina adient a la pròpia vila, o una feina que et permeti el nivell de despeses que té aquesta vila, no? Doncs aquestes problemàtiques també s'han sortit. També gent, doncs, amb criatures que té sens dubte sobre aspectes d'educació i això, que creiem que en aquests aspectes estan mitjanament coberts, però que s'han generat tensions innecessàries aquests 4 anys, no? I aquestes problemàtiques, però sobretot aquests dos aspectes, no? De la convivència al carrer i l'aspecte de poder avançar la teva pròpia vida, no? De la feina, de l'habitatge, de l'emancipació...
Hem parlat d'aquest primer. Adrià Peto ha reflexionat en el sentit que això no és ni d'un dia per altre i que cal també una reflexió profunda sobre el model. Anem per l'altre. Sitges encara és, què, una vila massa cara pels seus propis habitants?
Sí, bé, jo entenem que sí. O sigui, de fet, és que nosaltres sempre hem fet una comparativa que potser és una mica exagerada, però dius el salari mitjà del sector serveis i el preu mitjà d'un lloguer a Sitges, no? I dius, home, l'oferta laboral que ofereix majoritàriament la vila comparat amb l'oferta d'habitatge no fa fàcil viure aquí, no? I a banda, si comparem amb... A veure, estem en un país que quan més t'allunyes de la costa més barata és la vida, mm-hmm, no?
Però us veniu a referir que un salari del sector serveis difícilment, ara potser sí, però difícilment pot ni per ell mateix pagar, ni per la totalitat d'ell mateix pagar un lloguer mensual.
No, i a més, a Sitges tenim altres aspectes, com a totes les obres turístiques, no? Com la temporalitat, com que aquí hi ha certes èpoques de l'any on hi ha molta feina i altres on no hi ha tanta... Són problemàtiques que nosaltres, clar, entenem molt greus perquè la gent s'ha de desenvolupar i la precarietat laboral, la precarietat econòmica fa molt difícil el desenvolupament de la gent, no? De les persones. I l'aspecte de l'habitatge, si ja es rep una pressió forta, doncs, clar, és un poble on molta gent de fora vol adquirir un habitatge o això, i llavors això fa, òbviament, oferta, demanda, creixer preus, i fa molt difícil que la gent que hi viu, de classe treballadora, doncs, amb sous normalets, pugui accedir, perquè la pressió fa que els peus...
Tot i que va haver un moment, fins i tot, que l'habitatge públic a preu taxat podia arribar, si no a ser, sí, l'equivalent, sí, o a ser fins i tot una mica més car que l'habitatge del propi mercat, perquè havien baixat tant els preus que gairebé l'habitatge públic podia esdevenir una mica més car que el que es podia trobar a preu de mercat, no?
Sí, tot i entenent que l'habitatge públic a Sitges és força més car que en altres viles, no? Nosaltres hem fet comparatives amb altres llocs i la situació és bastant...
Bé, no, o sigui que fins i tot en això som
una mica més cars, eh? Jo, no som aliens al per què passa, sí, això, eh? O sigui, som plenament conscients, però són aspectes que la gent, o sigui, la gent treballadora de Sitges ha de tenir les mateixes possibilitats de desenvolupar-se al seu propi poble com els de qualsevol altra vila dels països catalans.
Això difícilment canviarà d'un dia per altre també.
Sí, això ho tenim claríssim.
És a dir, Sitges no tindrà la possibilitat d'oferir feines, diguem-ne, a un determinat sou i amb una determinada qualificació o en un determinat sector que no sigui hores d'ara majoritàriament el sector dels serveis, no?
No, el que, nosaltres el que proposem i el que hem estat treballant aquests mesos i ja també una mica ja portàvem abans era l'aspecte d'anar millorant en la dignificació dels llocs de treball, no? Nosaltres entenem que per començar hi ha uns convenis laborals que s'han de complir. Vull dir, llavors els convenis garanteixen certs drets i certes aspectes que no sempre estan garantits, anar avançant en la creació de feines, de llocs de treball de qualitat, i a més fent entendre un aspecte clar, és a dir, un treballador amb unes condicions laborals bones és un treballador que rendeix més i és un treballador que pot aportar una atenció i un treball molt millor que un treballador que no arriba a final de mes i que les seves tensions personals puguin fer més complicada la seva, combinar la seva vida personal amb la vida laboral. Entenem que tothom surt guanyant amb un tracte. A vegades és que es veuen beneficis a curt termini i s'oblida una mica el que són els beneficis a llarg termini per tota la vila. És a dir, si nosaltres assolim un servei amb un nivell de professionalitat tal, que ja ho és, però més a l'encara, doncs és un tret diferencial amb altres llocs de turisme que ara mateix a l'estat l'estat espanyol i el mediterrani estem competint, no? I doncs això ho hem de vendre com un aspecte en positiu.
Parlant precisament d'això, quantes vegades Adrià Pet o la gent de la CUP us hem parlat sobre la dimensió o la dimensionalitat de l'Ajuntament respecte a totes les àrees que ha de cobrir i a tots els serveis que ha de fer?
Sí, sí.
Per allò de dir si hi ha prou treballadors, si no n'hi ha prou, si n'hi ha més, si n'hi ha menys, si n'hi ha...
És difícil valorar-ho des de l'oposició, no? Però nosaltres sempre...
Sí, fins i tot després d'aquests 4 anys?
És difícil valorar-ho, sí, perquè tu no has escollit l'estructuració de l'Ajuntament ni... Nosaltres creiem que en molts aspectes la possibilitat d'enfortir certes àrees i potser reduir altres que no són... O ajuntar àrees per fer... Això són aspectes que acabes potser veient molt millor si estàs governant i aspectes que ho aniràs veient amb el funcionament. És a dir, nosaltres no... Ja ho dic, potser és una mica contradictori amb unes eleccions un poc més, però nosaltres som conscients que nosaltres si arribem a governar, que esperem, nosaltres ens presentem per governar, moltes de les decisions que potser prenem inicialment hauran de ser rectificades. Vull dir, nosaltres no prometem una fórmula màgica per solucionar totes aquestes problemàtiques que nosaltres assumim. Nosaltres prometem un treball en una direcció per anar solucionant aquests aspectes. Llavors, jo he escoltat moltes vegades, no?, i moltes queixes, no? És que l'Ajuntament està sobredimensionat. Dic, home, doncs jo veig en moltes àrees que potser hauria d'haver-hi més gent, no? A vegades, benestar social, per exemple, que diuen que és una àrea que s'hauria d'enfortir. A més, a l'últim ple ja es va utilitzar el fons de contingència social per cobrir problemàtiques que no estaven pressupostades o preparades. I en el proper ple també va a una altra partida que es modifica per això, no? Vull dir que hi ha àrees que es poden enfortir i després, bueno, s'haurà de mirar quines àrees potser sí que estan sobredimensionades, si és que n'hi ha alguna que estigui, vull dir, perquè no ho tenim clar, però entenem que som un poble de gairebé 30.000 habitants, que a l'estiu això es multiplica per 3 o per 4, i que no és el mateix un poble de 30.000 habitants turístic com el nostre, que un poble de 30.000 habitants que tingui, pues, una homogeneïtat durant tot l'any, no? El nostre fluctua d'una manera molt... molt forta i l'Ajuntament ha de poder absorbir tota aquesta tasca.
No tornarem a parlar amb Adrià Pet, però per descomptat que valdrà la pena, no tornarem a parlar en aquesta condició, en referim, que no se'n guard, no ens agradaria pas exposar-ho d'aquesta manera. Per què han sortit 12 formacions polítiques? Que tampoc són tantes, tenint en compte que en veníem d'11 4 anys, oi? I que s'esperaven, no sé si dir que se n'esperaven 14 o 15. Però això suposo que també defineix alguna cosa o expressa alguna cosa.
No? Sí, jo, això són aspectes que li vas donant voltes, no? Perquè és una pregunta que ens fem tots, no?
Està clar.
I creiem que jo entenc dues explicacions, no? Una és, els últims governs han sortit d'una manera tensa des del govern de Junyent fins al govern d'en Baiget. Es va sortir d'una forma tensa. De fet que aquests partits que governaven, al moment de la sortida haguin tingut tensions o divisions internes, no? Llavors, creiem que jo tinc la sensació una mica que aquesta és La demostració és aquest any. O sigui, aquest any hi ha molts partits, de fet, molts partits que tenen moltes possibilitats d'entrar. Ui, perquè crec que ara mateix dir, ostres, hi ha algú que ho té més difícil que els altres, no ho veig molt clar, la veritat. O sigui...
No sou l'únic.
No, vull dir...
És a dir, aquest meló per obrir, tothom o menys el clar, té sobre la taula.
Jo crec que fa 4 anys tu podies dir, la CUP no entrarà, potser, o altres partits no entraran, però aquesta vegada jo crec que tothom més o menys té moltes opcions d'entrar, no? I pot esdevenir un... Bueno. Llavors jo crec que un aspecte és aquest, que les formes de funcionar o el que hagi passat internament ha provocat doncs, moltes separacions entre aquells partits que havien format govern.
Partits que han nascut perquè hi ha gent que s'ha enfadat.
També, correcte. Però bueno, bé, per aquestes tensions que hi ha pròpies de govern, també el fet d'haver governat en moltes vegades en coalicions doncs, també provoca tensions. Vull dir... I després hi ha un aspecte que creiem, com no s'afronten certs debats, al final hi ha qui diu, pues, ja ho fem nosaltres, no? O sigui, és a dir, per exemple, la plataforma, no? La plataforma considera que certs debats no s'han tingut en consideració, que cap partit ha assolit el que ells esperaven en aquests aspectes i llavors decideixen presentar-se per si mateixos, no? És el mateix anàlisi que va fer la CUP fa 4 anys, és a dir, nosaltres considerem que hi ha certs aspectes que no s'estan tenint en consideració. Doncs perquè a mi, jo sempre ho hem dit, no? Si a mi el programa que nosaltres proposem el proposa Convergència, jo els voto. No tinc cap problema. Vull dir, a mi les sigles no és un problema, és un tema de programes. Però quan tu veus que això no està reflectit, doncs el presentes tu. I suposo que també, doncs, en molts aspectes, potser molts partits o molts regidors que no s'han vist representats o que no han pogut avançar en el que ells volien, doncs han decidit doncs, tirar per
contra propi. En canvi, és molt probable que molts sitgetans s'acabin trobant, com ja ha apuntat més... d'un candidat en ítems de programa gairebé diríem que comuns, no?
Sí. No, és que de fet, a més crec que
ja... Sempre suposa que tothom vol el millor per tothom, oi?
Sí, i a més al món municipal, doncs les propostes moltes vegades s'assemblen, i els programes electorals no són tan diferents. Potser la diferència és allà on fiques l'èmfasi, no? Jo sí que crec que podríem definir gairebé cada partit per alguns èmfasis que fiquen, no? Llavors, aquestes diferències aquí se veuen una mica més clares. Ara, segurament, si tu agafes segons quins programes electorals i si treus el logo, és molt difícil encertar-la. Perquè són locals, perquè van molt a la línia local i que és com ha de ser, i els grans debats nacionals que potser diferencien a molts partits no són tan clars. No?
Què ha estat el millor d'aquest govern des del punt de vista de la CUP?
Bé, nosaltres...
Si és que hi ha hagut un millor.
Que governés en minoria. No? Perquè...
Que governés en minoria.
Perquè per nosaltres...
Bé, el que vingui segurament també li tocarà això, molt probablement.
Sí,
no?
Molt probablement. Però bé, vull dir, però més que res, perquè a més s'ha vist obligat a pactar en aquests aspectes i ens ha permès als altres partits doncs, fer una mica de debat polític i avançar en aquests aspectes. No? Nosaltres hem pogut obtenir d'aquest govern cert diàleg en certes àrees que, per exemple, a més es veu molt clar, eh? Nosaltres vam presentar una proposta el 2011 quan el govern era en majoria, i el govern eren 13 regidors, sí, que han estat acceptades quan el govern ha estat 10. Llavors, o sigui, la millor part d'aquesta legislatura per nosaltres està...
Ho enteneu com una relació causa-efecte?
Sí, sí.
Sí.
Bueno,
més que per convicció política, per circumstància...
Som bons dialècticament, però no tant com per canviar d'opinió.
D'acord.
Però, no, a veure, potser també han vist que també és veritat, clar, hi ha un altre aspecte, les propostes de participació potser fa 4 anys no eren tan importants com potser ho són ara, no? O sigui, la gent està agafant consciència de que s'ha d'implicar políticament i la forma potser que pot aportar als partits és mitjançant la participació.
Té en aquest sentit un punt d'inflexió positiu aquesta legislatura? Tothom sap més o menys que la que ve difícilment algú tindrà la majoria absoluta, ja no cal ni dir-ho, i que per tant aquesta política del pacte continuarà fent-se evident i per tant aquesta necessitat de diàleg en comú, sí, més si hi ha una representació que encara pot ser més atomitzada en la propera legislatura, per tant una certa obligació de parlar i més que parlar, dialogar d'alguna manera.
Sí, en aquest aspecte sí. I a més aquesta legislatura, nosaltres creiem que marca un abans i un després en certs aspectes, no? És a dir, un pressupost participatiu que no creiem que la propera legislatura sigui retirat. Perquè creiem que funciona i que ha de caminar cap a millorar. I
allò d'un cop s'ha posat el peu a la porta...
Clar, doncs, sí, una mica la proposta nostra era com a mínim assolir aquest objectiu de ficar-ho i després ja s'anirà millorant i treballant. I sí que hi haurà d'haver-hi diàleg. És a dir, les problemàtiques locals són prou grans com per necessitar d'un cert nivell de consens, no? Vull dir, potser més fàcil amb certes formacions, més difícil amb altres. però s'agraden en aquesta direcció. I de fet, a Sitges jo crec que estem força lluny de majories absolutes. Òbviament aquestes eleccions, bueno, ara puc equivocar, però i crec que trigaran anys en tornar a haver-hi, no?
I el pitjor d'aquest govern?
Jo crec que el capficament amb l'aspecte del retorn del deute. És a dir, crec que en molts aspectes ha estat bloquejat, sobretot els primers anys, i sobretot l'aspecte de justificar-ho tot en base a això. Nosaltres entenem que era un hàndicap important i no li treurem importància a la situació amb la que es va trobar l'Ajuntament quan va entrar, però l'aturar-ho tot i el justificar moltes polítiques antisocials o certes polítiques antisocials en només aquest aspecte, crec que hi havia alternatives. I de fet estem veient un retorn del deute, crec que no estic al cap del govern, no? Però crec que inclús sorprenent per ells, i uns números que al final de cada legislatura, de cada any, perdona, s'han vist que superaven les expectatives en ingressos, no? Llavors crec que hi ha hagut un excés de ser amb l'aspecte de deute que ho fa negatiu, i crec que altres aspectes han quedat una mica relegats, no? Com aspectes de la participació, del diàleg amb el poble, però que és un aspecte que nosaltres considerem que està igual que ha estat els últims 25 anys. Vull dir, no criticarem aquest govern per haver estat pitjor en el diàleg amb el poble que els altres governs, sinó que creiem que ha estat potser a l'alçada dels altres, no?
I si haguéssiu de definir l'estat de la ciutadania? Emprenyada, més o menys positiva, més o menys esperançada, més o menys activa, més o menys... Què?
Això va per barris.
No? Va per barris, no?
Figuradament, no. No sé, sí, veig un... A veure, el fet que hi hagi 12 partits també demostra que hi ha un cert descontentament, entenc jo, i un cert que fa que molta gent digui, pues, ja ho fem nosaltres, no? Jo crec que també la conjuntura més enllà del municipi dona certa esperança, no? Sembla que els grans majories absolutes, els monopolis de diversos partits, això s'està acabant, i que ve una època on tocarà entendre's i amb molta gent, i que molts aspectes que abans potser no es volien parlar, com el tema de l'austeritat, aquesta que nosaltres entenem, la participació ciutadana, el incidir més en l'economia per unes millores socials, s'hauran de començar a valorar. Aspectes que potser eren impensables se les han de començar a plantejar, perquè també s'hauran de plantejar més enllà del municipi, no? I creiem que en part hi ha una esperança de canvis, no només a la vila, al país.
Voleu dir alguna cosa per acomiadar-vos?
Res, que ha estat un plaer, tot i que ja havíem parlat aquí a la ràdio en altres ocasions, sí, en altres realitats, i que la veritat és que ha estat una experiència molt, molt positiva, en molts aspectes. I a vegades és com s'acaba contra una paret, però moltes vegades ha estat una opció de diàleg, de treball, d'entendre aspectes que moltes vegades des del carrer potser ho hem tractat una mica injustament, perquè no tot és tan fàcil, i això que diem de que no existeixen varetes màgiques per solucionar problemes.
És a dir, aquesta reflexió sí que val, eh? No tot és tan fàcil com es veu des del carrer?
Sí, jo crec que sí. Sí.
Després,
ni tot és tan difícil.
Ni tot és tan difícil, ni tot és tan fàcil com es veu des del carrer.
Jo crec que en política hi ha poquetes coses impossibles.
Poquetes coses impossibles.
Hi ha coses impossibles, perquè la voluntat política, la sobirania popular ha d'estar per sobre de tot. Per tant, en principi, a nivell polític no hauria d'haver-hi res impossible. Ara, que la realitat legal d'un municipi fa que tot sigui molt difícil, però els límits, bé, és fins on arriba la teva voluntat i valentia política. O sigui que en molts aspectes ho hem pogut veure d'una manera diferent, i a nivell personal, doncs, jo m'he enriquit molt amb aquesta experiència, la veritat.
En això sí que tothom coincideix, eh? El pas per l'Ajuntament és...
Perquè és un aspecte que als que ens agrada la política ho veus des de fora i sempre dius, això es podria fer així, això, i després veus les certes limitacions, i també veus que a vegades coses que dius, hosti, des de fora semblen molt difícils o impossibles, dius, no, però si fas... Hi ha molts camins, hi ha un ajuntament més.
Una darrera, perquè suposo que deu haver escoltat les dues coses, Adrià Pet. Una, arran de la presència de tantes formacions polítiques, aquells que puguin dir, tant tira l'Ajuntament, tant tira això de la cadira, i per una altra, si veritablement costa que hi hagi gent que es vulgui mullar per les coses.
A veure, jo crec que a més no és un aspecte propi de la CUP, és de molts partits. Costa moltes vegades trobar la gent que vulgui encapçalar les llistes. Vull dir, no és tan fàcil gent que vulgui... Bé, estem parlant de que la gent té una vida, un treball, unes realitats personals que fan difícil. i si tira molt la cadira, doncs clar, jo crec que en el final, almenys com ho hem viscut des de la CUP, és feina i moltes vegades una mica frustrant, no? Perquè clar, tu vas amb uns objectius i unes il·lusions que al final veus doncs, que molts aspectes no es poden assolir. Però jo crec que més... Jo segueixo pensant que la raó de que hi hagi tantes candidatures és que hi ha problemes que no s'han abordat i que les candidatures creuen que elles poden aportar propostes i solucions. O sigui, jo ho veig bastant positiu que hi hagi moltes candidatures. Molt, certament positiu. Després que potser queda un govern complicat, també és veritat. Però bé, això ja tots som responsables, que els que ens presentem, i haurem de gestionar-ho d'una manera o una altra. Però jo crec que si la gent considera que no s'han representat, que cap dels partits això, o nosaltres hem defensat que la política es pot fer des del carrer i convidem a crear moviments socials més que partits polítics, però entenem que òbviament, la institució és un lloc que tothom té cabuda, vull dir que si ja entenem que la proposta, les diferents propostes tenen la seva raó de ser.
Les reflexions finals d'Adrià Pet en la darrera roda de portaveus de l'actual legislatura. Adrià Pet, gràcies, sort en el futur.
Moltes gràcies.